Molt bona tarda a tothom. Són 8:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Un calendari oblidat en un calaix contempla des del seu lloc la vida. Mentre algú obre i torna a obrir de nou el seu amagatall, la llum que s'escola per l'escletxa de l'escriptori li porta els records d'un temps en el qual tothom el mirava amb alegria i tristesa, preocupació i il·lusió, i sap, amb el cap fred, que mai més tornarà a rebre l'atenció que un dia va tenir. Perquè des d'aquell 2006 han passat moltes coses, més que en els seus 365 dies, com és lògic. Coses dolentes, coses bones i coses fantàstiques. I totes elles estan escrites allà, a les pàgines d'una història on el mes d'octubre va començar una nova aventura que ni el pas del temps podrà esborrar mai més. Avui és dimecres 8 d'octubre del 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura.
Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicació.cat.
Doncs benvinguts una setmana més al nostre espai que, com cada dimecres, fa un batibull de tot el que passa a casa nostra. Després del pacte del finançament entre el govern i el principal partit de l'oposició, a tots ens costa de creure que hi pugui tornar a haver aquesta falta d'entesa entre uns i altres. Si més no, això és el que sembla, escoltant, per exemple, el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, amb una perla com la que ens va regalar aquest dissabte en el Consell Nacional de Convergència Democràtica a Bellaterra.
Si el tripartit s'ha convertit en una màquina programada per destruir les il·lusions d'aquest país, Convergència ha de ser un motor potent de propulsió per retornar la il·lusió en el conjunt dels catalans.
La mateixa setmana on hem sabut que els malalts per l'activitat de l'empresa Uralita a Cerdanyola del Vallès demanen una indemnització a la indústria pels danys causats. Ara ja no només tenen dret a la indemnització als treballadors, sinó també als seus familiars i als veïns que haurien inhalat la pols tòxica i que els ha provocat afectacions respiratòries com ara càncer de pulmó. Una de les afectades, Mercè Duran, assenyala que han d'anar per totes.
Preferiria que es anés a judicis, que es reconegués a nivell de tot l'estat espanyol del que hi ha, el problema que ha sigut durant tants anys, que hi ha mort moltíssima gent, que no hi ha casa de Cerdanyola i Ripollet que no tingui un malalt. I no, vull dir, això encara que s'allargui i que sigui l'últim que fem, però s'ha de reconèixer, i tant que sí.
I anar de casa nostra en tramvia des de Montcada a Terrassa podria ser possible si s'escolten les peticions d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa, que vol que es creï una xarxa complementària al tren que passi per municipis com Cerdanyola, Sant Cugat, Barberà o Sabadell. Carme García és la portaveu de la formació a Sabadell.
Per nosaltres és una línia absolutament imprescindible i complementària amb altres actuacions i amb les propostes i infraestructures que en aquest moment poden estar damunt de la taula. Garantim la connexió i la mobilitat dins de les poblacions i entre poblacions d'una manera ràpida, d'una manera eficient i d'una manera sostenible.
I després del repàs de les notícies que han tingut lloc en la nostra comarca o al nostre país, és moment de saludar la nostra companya Norma Vidal. Bona tarda.
Hola, Albert, què tal?
La Norma, que cada setmana ens porta la notícia més destacada de la setmana i que en aquesta ocasió afecta l'àmbit laboral.
Doncs sí, però abans d'entrar en matèria anem a situar-nos en el tema perquè és una mica complicat tot plegat. Es tracta d'una noia que és de Barcelona i que treballa per una empresa que té la seu social a Palau-solità i Plegamans. Per aquest motiu, doncs, també hem decidit tractar la notícia. Aquesta empresa es diu El Punt del Peix i, com imaginareu, doncs, és una empresa dedicada a aquesta qüestió, a vendre peix. Aquesta noia hi treballava quan el 14 de setembre passat va tenir un accident de circulació i llavors va quedar en un estat molt greu, en coma, i va ser ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. En aquest moment la família es va posar en contacte amb l'empresa, va enviar una sèrie de comunicats explicant els fets i explicant, doncs, que la noia no podia anar a treballar perquè evidentment estava en coma a l'hospital. Des de llavors i fins ara han anat entregant cada setmana els papers necessaris per justificar aquesta absència i l'empresa, doncs, ha anat donant, diguem, l'okay. Però sembla ser que, doncs, a principis de mes d'octubre la família va rebre una carta per part de l'empresa en la que decidien acomiadar la treballadora al·legant faltes injustificades d'assistència i d'impuntualitat. L'empresa en aquest comunicat explicava que es tractava d'un acomiadament improcedent, evidentment, però de totes formes s'acollia a l'article 54 de l'Estatut dels Treballadors, que cita com a motiu per fer fora un empleat, doncs, aquestes faltes repetides i injustificades d'assistència i de puntualitat.
Els advocats suposo que s'han posat mans a la feina amb el vistiplau de la família i suposo que presentaran algun tipus d'al·legació.
Doncs sí, evidentment els advocats i la família estan molt sorpresos amb aquest tema i el que han fet primer de tot és demanar que l'empresa readmeti a la noia perquè d'aquesta manera aconseguirien que aquesta noia tornés a cobrar el 100% del sou i doncs, evidentment si està de baixa doncs, té dret a cobrar el sou que li pertoca. I a més, també una altra cosa que han demanat és una indemnització, tot i que encara no s'ha fixat quin serà el valor exacte d'aquesta indemnització, però sí que sabem que serà per danys morals a la família, ja que es considera que aquest cas el que ha fet doncs, és agreujar encara més la situació traumàtica per la que estan passant.
Suposo que la sensació de la família bàsicament és d'indignació.
Sí, la mare de la noia, que s'anomena Montserrat Casares, ha explicat que es tracta d'una situació, segons diu, vergonyosa i que la fa sentir realment malament perquè es tracta d'una persona que està ingressada a l'hospital i que es troba en estat vegetatiu.
Lo que estoy pasando encima, veas, que te despiden una hija que está en coma desde el día 14, entonces, bueno, pues yo tengo que defender los derechos de mi hija por encima de todo. Y es así, la empresa mandó un fax diciendo que eso, que mandaban un finiquito en relación al acuado de los social y ya está, y yo como, la verdad, no estoy de acuerdo, pero vamos, que en ninguna, porque un despido ya es doloroso, pero que te lo hagan en estas circunstancias es muy poco humano y bueno, no tendría palabras para catalogar este despido ni esta empresa tampoco, claro.
Realment un tema que ben bé no sabem com es pot arribar a explicar, com una empresa pot tenir aquesta manera d'actuar i directament acomiadar una persona que bàsicament està indefensa en el llit d'un hospital a la unitat de vigilància intensiva perquè no es pot valdre de si mateixa inconscient arrel d'un accident que bàsicament no se sap ben bé quines seran les seqüeles que li podran quedar.
Doncs sí, és una situació una mica complicada i una mica delicada també perquè la família ho està passant molt malament i com tu dius, doncs és sorprenent que l'empresa s'hagi comportat d'aquesta manera. Tot i això, per intentar trobar alguna mena d'explicació lògica, podríem dir que com que els metges han explicat a la família que la noia es troba en estat estable, no estem per la seva mort, però podria quedar en estat vegetatiu o si més no, doncs tal com està ara, podria allargar-se durant mesos i mesos. Imaginem que això és el que ha fet que l'empresa hagi decidit acomiadar-la.
Doncs déu-n'hi-do, un cas molt complicat que suposo que en els propers dies tindrem alguna novetat. Norma Vidal, molt bona tarda, ens veiem dimecres que ve.
Molt bé, vinga, fins dimecres.
I nosaltres d'aquí uns segons saltem l'oceà per anar directament en connexió als Estats Units amb Romà Rofes a Chicago.
Hola, sóc Eli, sóc de Chicago i esteu escoltant Ràdio Metropol.
I aquesta que sentim és l'aportació d'en Romà Rofes, el nostre corresponsal transatlàntic, el que està a Chicago, a Illinois, als Estats Units, amb aquesta salutació des de l'altra banda del món. Romà Rofes, molt bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Catalunyacomunicació.cat patrocina aquest espai.
I bon dia per tu, per cert.
Bueno, sí, per mi bon dia encara.
Qui és aquesta noia que escoltàvem?
Doncs és una companya de classe de la meva xicota, de la Mariana, que, bueno, com ho heu sentit des de Chicago i està estudiant català, se li nota perquè, tot i que se li nota una miqueta l'accent així americà, doncs el català és més que correcte i està fent classes de català.
No, però ja està bé, escolta'm, encara que parli amb accent, sentir parlar català amb una persona que estigui estudiant a l'altra punta del món sempre omple d'orgull.
Doncs sí, nosaltres intentarem cada setmana portar un document com aquests, allò que vagi saludant la gent, a la gent de Ràdio Metropol i anirem fent passant gent per l'estudi, imaginari.
Clar que sí, home. Escolta, Romà, com està aquí la cursa electoral? Hi ha hagut debat de les dues persones fortes de cada partit i sembla ser que la Palin està molt, molt, molt al nivell.
Doncs sí, aquí es fa una cosa que no és habitual, bueno, de fet no tinc constància de que s'hagi fet mai a l'estat espanyol, que és el debat entre els dos candidats a vicepresident. És un debat que va tenir 70 milions d'espectadors.
70 milions, que ja així només supera tot el que és la població d'Espanya.
Exacte. I és del més vist de la història, de debat entre dos vicepresidents, i va acaparar més atenció que el primer debat entre els dos candidats reals. Són Sarah Palin i Joseph Biden, Sarah Palin pels republicans, Joseph Biden pels demòcrates d'Obama, I bé, el morbo venia una miqueta, a part de perquè la vicepresidenta és una dona, això només havia passat el 1984. Les seves aparicions a mitjans de comunicació doncs havien deixat bastant que desitjar, perquè doncs, bueno, s'havien produït unes quantes relliscades per part de Sarah Palin, però no va ser el cas d'aquest debat, perquè va sortir bastant ben airada.
Sarah Palin, que per cert, ho hem de recordar, va lluitar per ser Miss Alaska l'any 84, si no recordo malament, vaja.
Sí, va ser Miss Alaska i ara, de fet, ella va com a governadora d'Alaska. I sí, sí. I bé, el que podem destacar d'aquest debat, per exemple, és una pregunta que va fer la moderadora, que és una miqueta que ens fa veure doncs, com és la realitat d'aquest país o quin és el punt de vista que tenen d'aquest país. La pregunta era, qui creu que és una pitjor amenaça, l'Iran nuclear o l'inestable Pakistan? O sigui, ja donant per entès que el país sencer és una amenaça i, doncs, a veure, una miqueta com un... A qui creu que han d'atacar primer, amb aquests o amb aquests?
I qui van contestar?
Doncs deien els punts forts i els punts febles de cada amenaça i doncs no acabaven de concretar massa.
Van fer aquest art que tenen els polítics d'esquivar les preguntes, no?
Sí, sí. De fet, la Sarah Palin ho va fer bastants cops amb això d'esquivar les preguntes. Vull dir, ella mateixa ja ho va dir, que no contestaria de la manera que volguessin el moderador ni el Joseph Biden, sinó que contestaria una miqueta el que li vingués a ella en gana. Es va destacar molt del debat també que la Sarah Palin va fer servir un llenguatge gairebé pueblerino, diguéssim, contra el candidat demòcrata, doncs, que sempre tenen la fama de ser una miqueta més d'un nivell cultural, entre cometes, més alt.
Doncs ara falta queda aquest gairebé mig mes, una mica més de mig mes per arribar a l'etapa final d'aquesta cursa cap a la Casa Blanca. Queda un debat més, a veure com s'afronta aquest debat.
Doncs sí, aquest sí que serà, suposem que superarà aquests 70 milions d'espectadors del debat de candidats a vicepresident. És una miqueta un match ball per Obama i una oportunitat de retallar per McCain.
Doncs molt bé, Romà, allà quin temps us fa? Perquè aquí de moment aguanta el temps, fa una mica fresqueta, però tal, suposo que per Chicago, que són terres on acostuma a nevar, deu estar a punt de caure la primera nevada de la temporada ja.
Doncs aquí a Chicago, teòricament, amb aquestes alçades ja hauria d'estar fent un fred capella, com si diguéssim, i portem un parell de setmanes una miqueta de bon temps gratis, que doncs mira, ha sigut un any inusual perquè en aquest moment hauria d'estar fent un fred capella i de moment està aguantant el temps. Suposo que això no durarà massa, però de moment, mira, tot això que ve, doncs ja el tenim.
Ens veurem a veure com evoluciona aquest temps allà. Nosaltres, dintre d'una estona, parlarem amb en Xavier Segura per veure quina és la previsió meteorològica aquí a casa nostra. Romà, ens veiem dimecres que ve, si tot va bé, amb més actualitat sobre el que és la carrera electoral a la Casa Blanca als Estats Units.
Doncs escoltarem amb molta atenció el que ens han de dir sobre el temps i molt bona tarda a tots.
Molt bé, nano, que vagi bé. Adéu, Romà.
Vinga, fins una altra. Adéu.
Adéu. I després de fer el repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana, és moment de viatjar fins a Sitges, fins a la comarca del Garraf, on ens hi espera el nostre corresponsal cinematogràfic, Sergi Calle. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Això el corresponsal em fa gràcia, eh?
Sí, bueno, cada setmana et canvio el nom, però al cap i a la fi ets el mateix, no canvies.
Soc jo.
Sí. En Sergi, que aquesta setmana, dimecres passat, va marxar cap a Sitges per assistir a aquest festival de cinema fantàstic de Sitges. Què tal està això?
Bé, molt bé, molt bé. Estem bastant cansats, estem
sí, no?
Una mica refredats, perquè les condicions ara sol, ara fred, ara aire condicionat a tope, del cinema, no de casa, evidentment.
Sí, 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 sí.
I això, estem, bueno, una mica cansats, però bé, veiem bastantes pel·lícules.
Déu-n'hi-do, quantes pel·lícules heu vist ja en una setmana?
Bueno, una setmana, demà farà una setmana i portem unes 20 i pico pel·lícules.
20 i pico?
23, 24.
Déu-n'hi-do, retenir tota la informació que et poden aportar 20 i pico pel·lícules d'aquestes, que al cap i a la fi després has d'anar mesclant un guió amb l'altre i no saps ben bé quina pel·lícula has vist.
A vegades ho sabem, no? Potser aquest és el lloc menys adequat per veure si una pel·lícula és bona o dolenta, perquè tu surts d'una cosa molt dolenta, en veus una mitjanament bona i bueno, jo fa il·lusió que és la canya. Mm-hmm. O al revés, una pel·lícula que és molt bona però potser és una mica lenta, com que vas acumular hores de son, doncs no la pots apreciar com cal. Per això, però bueno.
Està bé tenir una pel·lícula dolenta per també poder fer una becaïneta, no suposo?
Oh, sí, sí, fem una desbacaina, capó. Dóna'm 10 minuts, què ha passat, què ha passat?
Sí.
No, no, a vegades que una mica llegiro, però és veritat. Però sobretot és interessant per això, per veure de vegades pel·lícules que no tenen un circuit comercial i que ens sents a parlar a vegades d'això, ah, què tal el director ha fet això, o no sé quantos, i són coses interessants i que mai arriben. Per veure el del cinema, podem anar-hi.
Precisament, una d'aquestes pel·lícules que comentes del circuit comercial que s'ha preestrenat a Sitges és la de Mirrors, que aquí s'ha traduït com Reflexes.
No, però està bé, a mi em va agradar, eh? És una pel·lícula de terror així, de tensió, molt interessant. Potser té alguns elements allò de la cultura americana massa marcat,
sí.
La família i
la família,
l'actuació del protagonista, el que el mou i aquestes coses, però bé, en definitiva està bé, està bé.
I què més? Què més hi ha per destacar aquí? Perquè suposo que d'entre tantes pel·lícules hi haurà alguna perla més.
Bueno, perla, ja dic, és que les perles que a mi m'ha agradat potser no crec que arribin. De les que sí que arribaran, per exemple, Transsiberian, que és l'última pel·lícula del director del Maquinista, està prou bé, amb Eduardo Noriega. Està prou bé, no és cap meravella, però està bé. I després n'hi ha dues que es diuen, una es diu Santos i l'altra es diu Sexy Killers, que aquestes estrenen precisament aquest cap de setmana. Són dues pel·lícules espanyoles, una és xilena espanyola, una és espanyola. Que també qui les ha programat no té gaire coco, perquè competeixen una amb l'altra, però bueno. Una és Santos, que és una comèdia així... Bueno, aquesta és una pel·lícula per fetis, vale? Només l'entendran qui sigui un viciat de la Guerra de les Galàxies, dels còmics, de tota aquesta cultura del fanzine i tot això, aquests la disfrutaran, els altres no hi vagin. I l'altre és Sexy Killers, que ve a ser el mateix, és una història de terror, així gore i comèdia, així alocada, però és divertida, té un ganxo. Allà on l'altre és de prepotent, de Santos, aquesta com a mínim és divertida.
Pel que he vist sembla una barreja com entre Scream i Kill Bill, potser, almenys aquesta és la sensació que dona quan veus el tràiler.
No diria tant. No, perquè Scream no, tampoc, perquè és més gore, és més, cabeza escortada, el rotllo, pel·lícules dels 80, barates, de gore, de sang i fetge, i una mica el rotllo aquest de Kill Bill, no? de la noia venjadora i tot aquest rotllo. Està bé, divertida.
Molt bé. I escolta'm, aquests propers dies, que pinta bé la cosa?
Ara ha començat el bo.
La recta final.
Fins fa un parell de dies, ara estem més o menys a la meitat, últimament, però els primers dies van ser una mica fluixots, i ara comencen a arribar coses bastant bones. Ja la setmana que ve farem un parter, perquè tampoc sé exactament què arriba.
Val, perfecte.
Però és que és complicat, perquè has de mirar allà les graelles, aviam què anem a veure demà, això, vale, el programa fos un rotllo. Però bueno, bé.
Doncs molt bé, doncs escolta'm, Sergi, dimecres que ve esperem un anàlisi exhaustiu de què ha donat de si aquest Festival de Sitges.
Vale, ben si estic més descansat i més fredat, eh?
Sí, això, pren alguna cosa, jo què sé, posa't Vicks Vaporub per tot el cos.
No, ja vaig prenent, ja, no passa.
Molt bé.
Digue'm. Aquesta també s'està tractant amb els Coen. Els Coen, a les sales comercials habituals. I la setmana que ve parlarem de pel·lícules dolentíssimes que hem vist per aquí, boníssimes, i ja intentaré fer una mica de síntesi global.
Val, perfecte. Que sàpigues que per la setmana que ve tinc una sorpresa musical per tu, ja te la trobaràs. Sí, ja t'ho trobaràs, noi, sí.
Molt bé, moltes gràcies. Va,
apa, Sergi.
Això. La que ve.
Que vagi bé, adéu, Sergi. I després d'aquest viatge cap a Sitges és moment de saludar el nostre home del temps, en Xavier Segura. Molt bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Cursosdenàutica.cat patrocina aquest espai.
Que suposo que ens explicaràs una mica què està passant aquests dies, que bé, ja és l'època de l'any, però sembla que comença a refrescar.
Sí, no, hem tingut una refrescada guapa aquest cap de setmana, eh?
Sí, i tant.
L'únic que no és normal en aquesta època tan de fred, eh?
No?
Recordem que aquí hem tingut mínimes de fins a 6 graus al Vallès. Bueno, al Vallès, a la nostra zona, perquè si te'n vas a Vacarisses et trobes amb 2 graus, així.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, la veritat és que es va fer una notícia, bueno, en referència, un estudi en referència a aquesta onada de fred, entre cometes, que vam tindre, i tenim mínimes de fins a 8 i escaig sota zero al ple Pirineu, o sigui, una passada.
Déu-n'hi-do.
Sí, a Vallterme mateix es va arribar uns 8 sota zero i bé, la fresca es va notar bastant. L'únic que ja diem, això no és molt normal, l'ha passat pocs cops en una primera quinzena d'octubre, però mira, aquest any ha tocat i ens vam haver d'abrigar una mica més del normal en aquesta època.
Doncs sí, amb capa i barret, ara falta saber si els propers dies també tindrem aquesta continuïtat del fred.
Bé, sembla, no, aquest fred que hem tingut no continuarà. L'únic que sí, clar, estem, podríem dir, doncs, que trasbalsats per aquesta baixada i la temperatura tampoc pujarà molt. Però bé, hem notat aquests dies que les temperatures màximes han pujat i de valent, 25 graus o així, o 26 de màxima aquí al Vallès. I allò que et lleves, te'n vas amb una bona jaqueta, perquè dius, caram, quin fred que fa. i arriba al migdia i bueno, et pots atreure tot un altre cop, perquè fa calor al migdia.
I ja per començar, demà dijous, com es presenta el dia?
Bé, doncs sembla que serà una mica de traspàs el dia, perquè començarà així mig variable, pot ser que plogui, no està molt clar, eh? No, els mapes no... tenim mapes de tot, però bé, nosaltres hem intentat desxifrar una mica la cosa. Sembla que, sobretot a partir del migdia, el litoral i el prelitoral i el nord-est del país tindríem precipitacions possiblement continuades i moderades. Però bé, això està per aclarar encara, no podem dir res, perquè una llevantada, tot pinta que és una llevantada, eh? Ja. Tindrem vent de gregal bastant fort, en principi, tot i que altres mapes ens indiquen vent més tirant a nord, que es bandiria més l'ambient aquí a Catalunya i ens deixaríem vent, però sense precipitació, sense gaire precipitació. Però ja, de moment ens decantem per la precipitació abundant. I bé, les màximes, bueno, no experimentarien canvis, tindrien màximes estables i les mínimes sí que podrien baixar una miqueta més. Però vaja, no esperem ni molt menys el fred d'aquests dies passats.
I de cara al cap de setmana, per la gent que aquesta època de l'any vulgui anar a caçar bolets o simplement vulgui anar a passar el dia un dia així una mica fora, què s'hi trobarà?
Aviam, s'ha de confirmar, ja ho hem dit, però de moment pinta que ens podria arribar una bona llevantada, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, que donin les gràcies que no es pont, que un pont que no es fa, doncs mira.
És tenim... pedres a les butxaques haurien de dur, no, llavors?
Sí, bueno, més que pedres, paraigües. Sí, sí, perquè sembla que podrien haver precipitacions bastant generals i fortes,
sí,
amb acumulacions que, si els mapes continuen igual, es podrien apropar als 100 litres el dissabte.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, no, tindríem... El divendres començaria variable, però ja es començaria a nuvolar per a aquests vents més de gregales que començarien a girar sobretot a est i que començarien a bufar també bastant fort. O sigui, podrien tenir ratxes fortes al litoral. Però vaja, ho hem de confirmar. I teníem, bueno, això, el diumenge sembla que es mantindria la situació, potser amb una mica més de variabilitat, perquè no tindrem tanta llevantada, però vaja, tot pinta que el cap de setmana es presenta bastant plujós, bastant.
Déu-n'hi-do. Doncs ja està, paraigües a la butxaca i escolta'm, que sigui el que Déu vulgui, no?
Sí, sí, home, ja va bé ploure, tampoc han caigut tants litres, en aquest setembre, i no, tampoc és normal. No, escolta... El setembre van caure pocs litres i ara l'octubre em toca més aigua, en principi.
I escolta una cosa, en Roma Rofes ens deia fa uns instants que sembla ser que a Chicago encara no ha nevat i ja seria època de que comencin a caure els primers flocs. Hi ha alguna explicació per aquest fenomen?
Aviam, ara mirant cap als Estats Units no et sabria dir res, però sembla que, bueno, tenim una notícia que ens arriba d'Islàndia,
sí,
i és que una glacera que, bueno, que és molt important i persistent durant l'any, es veu que cada any retrocedeix un metre. I aquest any ja es veu que es troba una situació crítica que ja es preveu que en aquest segle desapareixerà segurament. I bé, com a anècdota trista, realment trista per la nostra meteorologia mundial, es veu que els pagesos d'allà, del país d'Islàndia, han pogut plantar blat aquest any, cosa impensable fa tan sols 5 anys.
I tant, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, o sigui, si podem plantar blat a Islàndia,
que
anem malament, eh?
Sí, sí.
O sigui, pot ser que estigui una mica relacionat tot en el sentit que als Estats Units no es pugui... No nevi encara pel tema aquest, perquè l'hivern arriba més tard. Però vaja, ja ho podem mirar i ho podem confirmar la setmana que ve. No, aviam, sí, sí, si li ha nevat ja allà a Chicago.
La setmana que ve li comentem, aviam què diu. Doncs molt bé, Xavier, ens veiem dimecres que ve amb la previsió meteorològica i esperem que tothom tingui constància de que aquest cap de setmana pot ser que plogui, que s'agafi tothom a paraigües i el xubasquero, eh?
Exacte.
I cap al carrer tothom.
Molt bé.
Molt bé, Xavier, que vagi bé.
Vinga, igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Fins aquí el Ràdio Metropol d'avui dimecres, un dia on la fresca de la tardor cada cop es deixa notar més i més. Des d'aquí us saludem l'equip que hem fet possible el programa, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Romar Rufes i qui us parla, Albert Segura, a la vegada que us convidem una vegada més a visitar la nostra web www.radiometropol.tk, on podreu tornar a escoltar i descarregar-vos el programa d'avui. Ara que cada cop és més fosc, pot ser un bon moment per preparar un pla. Per començar, podríem anar a l'armari per agafar la bossa i carregar-la amb quatre coses, una motxilla, com una càmera, una ampolla d'aigua i potser una llibreta i algun bolígraf o un llapis, deixar-ho tot preparat al costat de la porta de casa, sopar i anar a dormir d'hora. i demà, sense avisar ningú, aixecar-nos a primera hora del matí, marxar de casa i deixar-vos endur per la vostra intuïció sense cap rumb establert. De ben segur que arribarà un moment del dia en què us adonareu que realment esteu vivint el millor dia en molt de temps i més sabent que no us tocaria estar allà. Per començar, us donarem la bona nit amb aquest tema de Xavi Lloses. Es tracta de l'astronomia en els seus ulls. Que vagi bé i felicitats.
Radiometropol@catalunyacomunicació.cat